La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Ràdio Vila-real, vosaltres sou protagonistes.
Invade la curiosidad. Tengo una pregunta, tengo que me invade. Me invade la curiosidad. ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será la felicidad? ¿Cómo será? Ay, ¿cómo será? ¿Cómo será la felicidad? Pam para barabara para
molt bon dia, 25 d'abril, des d'ací, des de la 92.2 de la freqüència modulada, ja saben, Ràdio Vila-real. I una molt bona notícia, o almenys així ens diuen. El Consell ha aprovat el divendres passat el Real Decret per lo que s'autoritza la creació d'esta entitat que és la ITV com una... com un servei públic després de que se va privatitzar en 1997 per un període de 25 anys. I avui el Consell Valencià divendres passat aprovava que se poguera reprendre i que se poguera fer un servei públic. Sentim a Mònica Oltra.
El Consell hem aprovat avui també el decret llei pel qual s'autoritza la creació de la Societat Valenciana d'Inspecció Tècnica de Vehicles com a societat mercantil de la Generalitat. La creació d'esta societat és un pas més del full de ruta marcat pel govern del Botànic per a recuperar la gestió pública directa de les ITV amb l'objectiu centrat en prioritzar i salvaguardar la seguretat viària en les carreteres valencianes, millorar la qualitat de la prestació del servei, rebaixar les tarifes per a les persones usuàries i gestionar de la forma més transparent i eficient possible l'activitat de les mateixes.
Pues això ens deia la consellera Mònica Oltra. Aquesta gestió pública de les ITV permetrà millorar la qualitat d'estes. Una pauseta i anem a analitzar un poc esta notícia.
Me guiñó un ojo seguro, lo juro, lo juro, lo juro. Pam, para, para, para.
Bon dia, Víctor Manuel Rubio Poveda.
Bon dia, Susana.
I també bon dia, Maria Ventura López.
Bon dia a tots i totes.
Fijeu-vos que ens deuen, bueno, esta és una de les comunitats que no tenia la ITV pública, sinó que era privada. Recordem que, per exemple, en Andalusia és pública. I que enguany deien que, bueno, les novetats de tindre, de no passar la ITV en el 2022 passava per multes d'entre 200 i 500 euros en funció de la gravetat que tenia no haver passat ISA ITV. Imagina't, doncs a la millor podien pillar-te i tu pots dir, bueno, ja tinc la fecha però sense passat. A veure, en este cas se reprèn. Hi havia un conveni en aquestes empreses de 25 anys, una empresa per a poder fer les inversions necessàries, arribar a acords quan aconseguís l'aplicar per a poder tindre aquestes infraestructures i poder abordar aquesta forma de procedir que els demanen les institucions públiques. La vicepresidenta i portaveu del Consell, Mònica Oltra, informava que aquest Real Decret autoritzaria la creació d'aquesta Societat Valenciana d'Inspecció Tècnica de Vehicles com a societat mercantil de la Generalitat per a la gestió pública directa de la ITV. I, ojo, deia que d'aquesta forma milloraria la qualitat de prestacions i algo que em cridava l'atenció moltíssim quan estava fent la declaració era que les persones que rebaixarien la tarifa de lo que és anar a passar la ITV, però, a més, es gestionaria de forma transparent i eficient. Allò de que, en funció del que te toque, te fa tornar més voltes o no? No sé si vos ha passat alguna volta.
No, afortunadament no, però sí que és veritat que hi ha molta tensió, no, en els usuaris quan tenen que passar la ITV, que a més és un gast important per a la gent, no? I que no s'aprofiten de circumstàncies. que bé, que a lo millor no tenen per què alterar la nostra conducció o la deficiència del nostre vehicle, no?
Vale, és tot ben coneguts. Que n'hi ha tallers que te passen la ITV i que te la passen de forma més ràpida de lo que pots anar tu de forma privada.
Més Déu se'n va hasta fora de la província per a fer això.
Sí, lo de fora de la província, més que... Jo ho havia sentit perquè era més econòmic. Passar la ITV en altres llocs que a lo millor no en el lloc on tu el tens més prop. Però sí que a lo millor també és de veres que hi ha convenis en altre tipus d'ITVs. A mi me cridava poderosament l'atenció que fora de aquesta transparència que diu la vicepresidenta, perquè cal recordar que en este procés de privatització d'aquestes ITVs estan dins del cas Erial. I esa presunta trama de corrupció que el diuen que liderada l'expresident de la Generalitat d'Eduardo Zaplana, bueno, és que fa 25 anys, el que passa que vosaltres éreu tan menuts que no vos recordeu ben bé de lo que passava entonces, però aquestes empreses és com, no sé, mirem de forma fictícia, no? I pensem, anem a anar amunt a un culebro de Netflix, no? N'hi ha províncies que per H o per B, que pot ser una sèrie de HBO, que casualitat que totes les empreses estan formades per els mateixos socios. I te trobes al mateix empresari en totes les empreses vinculades en serveis públics. En fi, pauseta, Maria.
Estàs a la 92.2 FM.
Marzá Volkswagen, en Camí Travesa 24 de Villarreal. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra postventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca de ti para hacerte la vida más fácil. Marzá Volkswagen, en Villarreal, Camí Travesa 24. Más cerca de ti. Tu concesionario oficial Volkswagen en la provincia de Castellón. Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75. Gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Va, on quedem?
On anem a quedar? On sempre?
A la Lúchola!
Lúchola, el millor lloc on degustar l'autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
En Marneu Construcciones son especialistas en reparaciones y refuerzos estructurales, expertos en cualquier tipo de impermeabilización o tratamientos de humedades. También en informes y ayudas sobre las viviendas, ya que disponen de departamento técnico. ¿Estás interesado en una reforma, rehabilitación o construcción nueva? Contacta con ellos a través del mail proyectos@marneuconstrucciones.com o llamando al 622-092-002. La vivienda de tus sueños en Marneu Construcciones.
Agricultor, ya tenemos la comodidad para podar. Así de claro.
Ahora puedes disfrutar de la poda con la tijera o serrucho de batería ligera, económica y eficaz. Te sorprenderá su precio. Distribuido por Agromaestrat, Avenida Zaragoza 136, Borriol. Teléfono 964-32-2041.
El Villarreal Club de Fútbol vuelve a las semifinales de la Champions League 16 años después. El próximo miércoles 27 de abril en Liverpool volvemos a hacer historia. La ciudad de Villarreal estará toda unida animando a su equipo. ¡Vamos, submarino! ¡Vamos, campeón! Villarreal avanza en Sports.
Me invade la curiosidad. Tengo una pregunta, tengo que me invade. Me invade la curiosidad. ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será la felicidad? ¿Cómo será?
Ara sí, Maria, i les notícies que tens amanides per a nosaltres?
Pues mira, Susana, tornem de les vacances de Pasqua. 95.000 alumnes de Castelló tornen a les aules i en un dia molt especial perquè tornen sense mascaretes, però encara serà obligatòria en el transport escolar, no? Recordem que aquesta mascareta encara en aquests transports públics se tenen que portar. Però és veritat que la setmana passada, per exemple, diguem que es va omplir les xarxes socials d'imatges, no? de mestres, no? Que feien una, dos i tres, no? I entre tots es llevaven la mascareta i va ser un moment molt bonic, no? Pues està bé, no? Que tornen ja cap a ese final de curs sense eixes mascaretes. Ara ens passem a parlar de la Diputació de Castelló perquè la vicepresidenta Patricia Puerta ha agraït l'extraordinari treball que realitza la Fundació Manantial en un camp tan sensible i delicat com el de la salut mental. Segons ha manifestat, hem de felicitar aquesta mena d'ONGs que arriben o no arriben les administracions públiques. Ha sigut en el transcurs d'una visita que ha realitzat la vicepresidenta a diversos recursos, no?, amb els quals compta aquesta entitat de Vila-real. I ara ens n'anem a Cal perquè tenim que parlar d'una desgràcia, perquè el grup d'especialistes en activitats subaquàtiques de la Guàrdia Civil ha rescatat el cadàver d'un dels dos joves d'entre 18 i 24 anys desapareguts ahir a la vesprada després de saltar a la mar des del penyó d'Ifac a Calp i ser arrossegats pels corrents marins. Segons ha informat el Servei d'Emergències 112 de la Comunitat Valenciana, els bussos han localitzat a les 12 del i 20 de la nit el cos sense vida d'un dels dos xics i aquest matí se proseguís en la recerca de l'altre banyista, no, Susana? Uh-huh. Una llàstima. També tenim que parlar d'un sinistre mortal d'un home que és sotsinspector de la Policia Nacional de la Vall d'Uixó, destinat en la Brigada de Seguretat Ciutadana de la Comissaria de Vila-real, que ha mort en un accident de trànsit en la N340 a l'altura de Nules a la primera hora del matí, que ha implicat dos vehicles. L'altre conductor ha resultat ferit greu. En l'última actualització del seu estat, des de Sanitat confirmen que es troba ingressat en l'UCI de l'Hospital General de Castelló amb pronòstic greu. Segons fons del Consorci Provincial de Bombers de Castelló, el sinistre va tindre lloc sobre les 6:30 d'aquest diumenge, prop de l'eixida de Borriana. Els dos vehicles han xocat frontalment després que d'un d'ells s'envadirà el carril contrari per causa que encara és desconeixer. I també tenim que parlar, perquè vols comentar alguna cosa d'això, Susana?
Que des de Ràdio Vila-real volem mostrar tot el nostre sincer pèsame i recolzament a la família i companys del subinspector de la Policia Nacional que estava destinat així a la comissaria de Vila-real.
I ara parlem de que la policia de la Generalitat amb seu a Castelló han alçat 11 actes d'inspecció a diversos llocs d'elaboració i venda de menjar tipus food truck per incompliment de normativa i mesures sanitàries durant el Festival de Música Sant Sant celebrat a Benicàssim, recordet, durant la Setmana Santa. De la mateixa manera, han detingut a una persona a la qual se li va confiscar en aquest festival gran quantitat de drogues sintètiques i al qual se li ha acusat d'un delicte contra la salut pública, segons ha informat la Generalitat en un comunicat. Susana. I ara, ens n'anem a Nules, perquè enguany es commemora el centenari de la construcció de les primeres casetes de primera línia de la platja de Nules, unes edificacions pues, amb unes característiques singulars que a més formen una façana litoral pues, única a la nostra comunitat valenciana. No? Per aquest motiu es vol aprofitar aquest centenari per posar en valor aquestes casetes amb l'organització d'una programació que es desenvoluparà al llarg de tot l'any. Així que estarem molt atents perquè em pareix molt curiós ficar en valor a aquest patrimoni que tenim així tan pobre propet, no, Susana?
Jo penso que és que s'apropen ja les eleccions i tot el món està menjant fitxa.
I ara ens venim així a Vila-real. Parlem primer de Compromís perquè demana l'adequació dels voltants de la urbanització dels Sánchez, ja que suposa un perill tant per a vianants com vehicles. Tenen tota la informació d'aquesta nota de premsa a la nostra pàgina web, que recordem que és www.radiovilareal.es. Així mateix també tenim que dir que el PSPB-PSOE de Vila-real ha celebrat aquest cap de setmana l'assemblea de l'elecció de l'executiva de l'agrupació local, que tornarà a comptar amb Sílvia Gómez com a secretària general, Míriam Caravaca en la Secretaría de Organització i l'alcalde de la ciutat, José Benlloc, en la presidència de l'executiva. Dir, no?, que són moltes les assemblees que s'estan realitzant. La setmana passada ja vam parlar de que Maria Jiménez va ser reelegida a Orpesa i també aquest cap de setmana ha sigut Adrián Sorribes reelegit a Nules. Estarem molt atents per si es produeixen canvis, Susana.
Només a la capital s'ha produït el canvi, sí. Ha sigut en Germán Renau, els demés llocs estan com que tornant-los a revalidar.
Correcte, Susana. I ara ens venim a... Bueno, seguim així a Vila-real, òbviament, no ens n'anem, perquè la Regidoria de Normalització Lingüística i la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament han editat la Guia Educativa Municipal Recull 2022 en format digital com una eina de consulta i assessorament de les famílies, especialment durant el període d'escolarització de l'alumnat en els diferents nivells educatius. Es tracta d'una guia que recull la informació sobre tots els centres educatius de Vila-real, tant públics com concertats, una guia dels centres infantils i primària i una altra amb els de secundària, que es pot consultar en la web municipal, que és www.vilareal.es/recull. Ho tenen l'accés en la nostra pàgina web també publicada. I aquest cap de setmana Maria Carmona ja reina en les festes de Vila-real amb les seues dames Alejandra Chulbi, Andrea Girona, Esther García, Sofia Padullés i Tamara Munuera. L'acte oficial del pregó i imposició de bandes de la reina i dames 2022 marca així l'inici formal del regnat de Maria i la seua cor d'honor, complint 2 anys ja del seu nomenament com a màximes representants de les festes patronals de Vila-real. I és un poquet el tret d'eixida a aquestes festes patronals de Sant Pasqual, que les tindrem així ben propet.
Demà tindrem el president de les festes i també pare de la reina.
Correcte, Susana.
Pauseta de publicitat, Maria.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Des de l'Ajuntament de Borriol, vos convidem a gaudir de les festes de Sant Vicent, que celebrarem del 22 al 25 d'abril. Actes festius, culturals, esportius i tradicionals, preparats perquè tot el veïnat i visitants els visquem amb alegria, harmonia i, sobretot, amb molta festa. Vos esperem! ¿Buscas productos cárnicos de calidad y caseros? Encuéntralos en Carnicería Juan Bou, especializados en carne de cordero lechal y fiambres selectos, además de elaboraciones sin gluten. Las mejores carnes están en Carnicería Juan Bou, calle Piedad, número 52 de Vila-real.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Víctor, jo crec que tot tuyo,
Bueno, comencem per la final de la Copa. La va guanyar el Betis al València, 1-5-4 en els penals. Per tant, el 7è de la Lliga, ara mateix el Villarreal, l'any que ve tornaria a jugar a competició europea.
El punto asegurado.
I
el redoble.
Però és que ja ho sabeu, és que ara mateix vas pel carrer i o va a Liverpool, o el seu amic va a Liverpool, o son pare va a Liverpool, o el cosí va a Liverpool.
Quants avions hi sent?
12.
12 avions. I aniran? O sigui, i els 12 avions, bueno, jo t'ho dic com si acabara de vindre, que és el que acabo de fer. A quina hora hi seran? D'on?
Pel matí, alguns de Castelló i altres de València.
Val, i n'hi ha gent que encara no ha rebut la confirmació, és normal?
Jo, els que jo conec, tots tenen el mail com a que està segur que van.
Pues hi ha gent que encara a hores d'ara no els ha arribat, hi ha gent inclús que viatjarà en 2 vols diferents de la mateixa família. També ocorris?
Sí, perquè quan se registraven, alguns, claro, le va coincidir que un se registrava en un avió i a lo millor son tío era en un altre, però bueno, que allí en Liverpool serà fàcil de trobar-se. Ja l'agrupació de penyes ha donat dos o tres localitzacions per a que la gent se trobi allí.
I aquests 12 avions que aterraran són tots, de la província de Castelló, i això està clar, no? Perquè anem a dir, són 12 avions de Villarreal.
Tots els que van animar allà al Villarreal.
No, una cosa és que animen al Villarreal. Perquè, clar, si pensem en 12 avions que eixen de la població, o sigui, que són veïns de la població de Villarreal...
Claro, sempre fem això, sempre n'hi ha alguns que venen de la Vall, de l'Alcora, n'hi ha molts llocs de la província on molta gent també és del Villarreal, però, claro, al final la gran part, el major percentatge és d'ací, del poble.
Aquí, imagina't la quantitat de gent que se n'anirà ixe dia. O sigui, si mos fem una idea, no?
Claro, si tu contes que tots són de Villarreal, és el 6% de la població la que se'n va ixe dia.
Clar. Això és el que és el que jo pensava, no? Com se quedarà... perquè, a més, jo sé que hi ha gent, inclús, xiquets i xiquetes, que ixe dia se saltaran a la torera...
Però està justificat. Ixa és una altra reflexió bona, que molta gent de la que van ara a la primera semifinal, a Highbury, ara són els fills els que van a esta semifinal.
Clar, perquè quants anys després?
16.
T'ho imagina't.
Claro, molts en ixa semifinal, pues, 10 anys, 8, 7, 6, 5... Ahí van anar els pares, ara ja anem nosaltres.
Jo crec que serà un fet, bueno, com quasi tots els que vivim en el Villarreal Club de Futbol, històric, no?
Òbviament, és una semifinal i damunt en el camp en el que la jugues.
I estàs a la 27 i el pròxim partit serà el...
I després la tornada és el dia 3, el dimarts, 3 de maig, que això serà la gran festa de Villarreal.
Jo crec que la gran festa de Villarreal se viu des del moment en el que ja sabíem que se n'anaven a Liverpool, no?
Sí, la veritat és que ja l'ambient en el carrer ja se nota. I en la comissaria també, eh? En la comissaria encara n'hi havia avui algunes cues.
A més, se sap i està ben clar que qui no va té algú en la família, com bé tu has dit, o se troba algú...
O un amic, o un cosí, o un conegut.
No, i els que no anem, pues perquè no tenim més remei, hem de continuar treballant des d'ací, mos pregunten que per què no anem. Quizás l'altre, no? I diuen... No vas, com dient, i dius, no, mira, és que jo me tinc que quedar, és que és aixina, no n'hi ha una altra. En este cas, tu sí que vas, no, Víctor?
Jo, per sort, sí.
Madre mía. A més, diuen, aniràs i tornaràs el mateix dia. No se tracta de les hores que s'emplearan, sinó de la intensitat d'aixes hores, que al final dona la sensació com que ha sigut un viatge d'una setmana, perquè, clar... Sí, fíjate, y dius, que exagerada. No. ¿Cuántas horas estareu junts?
Pues pràcticament ese dia anem a viure tota la gent del poble junts.
A més, la mateixa sensació. O sigui, tu vas a guanyar i tornaràs en la mateixa sensació de lo que haurà passat allí. És dir, tots vos tornareu a reviure lo mateix i allò serà, d'ahí poden eixir 10 sèries, 70 llibres escrits, és dir... Allò pot ser el Nova Mas, no?
Algun documental en YouTube més de Google pujarà.
Un documental.
Sí, i jo tinc la sensació de que serà tota una experiència, tota una vivència. No és anar i tornar el mateix dia, no. És anar a viure un fet del que se parlarà i de lo que se recordarà i de lo que se dirà anys i anys, eh? En fi, no sé, Víctor, tu vas en molt bona predisposició, no?
Sí, jo pense que anem a fer les coses molt bé allí i això, i que després el dia 3 queda la tornada i damunt en la localia nostra.
I, home, i tant que sí, això és una... Des de la botan,
o sigui, fet igual, històric... Igual que sempre se parla també de l'ambient del camp en el que anem, després el dia 3 així també se té que demostrar l'ambient de l'estadi de la ceràmica. És un factor importantíssim per a l'eliminatòria. El dia del Valle realment quedes 1-0, però si tens una miqueta més de sort quedes 2 o 3-0, que al final si facis el resultat contra el Liverpool tens moltíssimes opcions, per no dir totes.
És, cuidao que allò de dir una dotzena d'avions, eh? És que no estem parlant d'una tonteria. Val? Per lo tant, què vol que vos diga? Que coses tan meravelloses vos fa viure este club on, en aquest moment, en aquests 12 avions, dona igual els d'esquerres, els de dretes, els de centro, els rubios, els morenos, els pelirrojos, els... És que es dona igual. Sou tots del Villarreal Club de Futbol. Pauseta i el primer convidat. No la dejes ir, porque te lo digo yo, eres violeta y se lleva mi corazón. Baila como un terremoto, su cintura me hace temblar. Tiene un feeling que me vuelve loco, yo no me puedo controlar. Mira cómo sube y baja, como si se fuera a romper.
Estás a la 92.2 FM.
¿Estás buscando una clínica dental de confianza? ¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. Puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil número 10 de Villarreal. Teléfono 964-529048. Conócenos en www.clinicayopisdiaz.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Naluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Río Huebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Jardinería Gil te ofrece diseños y mantenimiento a jardines y particulares, sin olvidarnos de los detalles más importantes, celebraciones familiares o días especiales. Calidad garantizada y servicio a toda la provincia. Jardinería Gil. Llame al 690-230834 o visítenos en la Avenida Francia 30 de Villarreal.
A Estudi Tecles les entusiasma formar. Por eso, generación tras generación siguen confiando en ellos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes hacer en sus instalaciones en la calle Molino 11 de Villarreal, en su web www.estuditecles.com o llamando al 655-893-564.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
I quan és un 25 d'abril, un dilluns, tornem a parlar de, pues, de la nostra citricultura. Perquè encara que no vulguin reconèixer, és un motor econòmic molt important i volem que segueixi sent-lo. Pepe Llop, vicepresident de l'IP, molt bon dia.
Bon dia, Susana. Bon dia a tots.
Vostès li envien una carta a la Conselleria d'Agricultura de lo que demanen, de lo que volen, de lo que necessiten perquè la citricultura continue. Això és en el mes de febrer, no recorda la fecha.
El dia 6.
Vale. Bueno, pues el senyor Roger Llanes Ribas li contesta que ell és el secretari autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural. Li contesta el dia 21 d'este mes a les 7:53 minuts, està consultat en la Generalitat Valenciana, de que li contesten. Què li contesten a aquest escrit que vostès van enviar en febrer?
Bueno, l'escrit és un escrit més posant de manifest que tenim un problema, que és el cotoner de Sud-àfrica, un problema que ja fa diversos anys i tota l'audiència és conscient perquè estem denunciant-ho contínuament. Pràcticament des del 2020 està tenint una incidència que està afectant directament a la qualitat i al producte en definitiva, i simplement el que li demanem una vegada més és el tindre unes armes perquè la plaga està, la plaga continua i la plaga no va a menys, sinó que va a més, està descontrolada. Entonces li demanem una vegada més l'autorització excepcional del metilclorpirifos per poder-se utilitzar entre el 15 de març i el 15 de maig del 2022.
Claro, però vostès li demanen, mire, ells diuen que l'entrada és el 6 de febrer del 2022, quan ells s'assabenten que tenen aquesta entrada i la llitgen, no? La donen com a apta. Sí. Clar, vostès la demanen entre el 15 de març i el 15 de maig. És que estem a 25 d'abril. I, a més, li contesten?
Sí, contesten. En primer lloc, en la contestació no se pronuncia en res, sinó que està dient una sèrie d'aconteixements que està fent la conselleria i que són de tots coneguts. En primer lloc, dona la sensació de que neguen una miqueta l'evidència de que a partir del 2020 n'hi ha un increment del problema i n'hi ha una presència massiva i a més descontrolar de la plaga. Insistissen en el que ells ens estan recomanant. En primer lloc, diuen que se sabe que los daños se producen desde la caída de pétalos hasta que la fruta tiene de 2 a 3 centímetros de diámetro. Estem dient-los des de fa moltíssim de temps que aplicant en aquest temps l'evidència ens diu que el mal existís i el mal va en augment. Però ells seguissin en el mateix que ja en el 2020 van començar a fijar com a plan d'actuació. Insistissin en l'eficàcia dels productes autoritzats per la conselleria. Si són productes eficaços, per què esteu negant l'evidència de que el problema seguís sense control? Insistissin en algo que resulta curiós, en un reconeixement d'una eficàcia superior del metilclorpirifos respecte als productes que ells diuen. Concretament, ells mateixos diuen que el metilclorpirifos té una eficàcia d'un 83% contra un 18% de l'acetamiprid i un 26% del sulfoxaflor. Mos parlen d'algo que nosaltres també tenim analítiques.
Sí, sí.
I tenim analítiques que estan a disposició de tot el món, en el que aplicats els tractaments en les fetges en les que ho hem demanat des del 15 de març hasta el 15 de maig, no n'hi han residus. Ells mos insistissin en que en totes les mostres de frutos tratados con metilclorpirifos se detectaron traces de residus de l'insecticida en otoño.
Cinco meses después del único tratamiento aplicado.
Exacte. Mos insistissin en que la conselleria va posar a disposició dels llauradors que vulgueren una autorització excepcional del metilclorpirifos i que va tindre una resposta que tots coneixem que va ser molt baixeta. Ells molt la quantifiquen, que se van realitzar en tota la Comunitat Valenciana 80 trataments d'emergència en metilclorpirifos.
Que va ser en el mes d'agost.
Que va ser, no, a partir del mes d'octubre. Entre meitat d'octubre i principis de diciembre, segons mos diuen ells en el mateix escrit. És a dir, si vosaltres heu dit anem a fer una cosa i la resposta del llaurador és no fer-vos cas, pregunteu-vos el per què. I a mi m'ha cridat l'atenció també una cosa, que en tot la contestació esta, no mos parlen en ningú moment del famós anagirus, ni s'anomena la contestació. És a dir, la famosa lucha biològica simplement diu que el control del cotonet, en el control del cotonet s'associen diverses espècies de depredadores generalistes, de manera que conservar i favorecer su presència és clave per al control eficaç. És a dir, mos estan dient, no tireu ningú producte que perjudique a lo que nosaltres diem que controlarà en el futur el cotonet. I què hem de fer? Deixar que el cotonet se multipliqui? És a dir, tornem a que no mos donen ninguna solució i mos neguen d'una forma o altra l'evidència de que el cotonet és un problema. En conseqüència, sí, no mos diuen en ningú moment que no se va a demanar, mos ho diuen implícitament en una sèrie de coses, però que a l'hora de la veritat a nosaltres seguim en la mateixa dinàmica en la que vostès estan jugant en el llaurador, estan torejant un problema que és a muntó serio i que està creixent un any darrere d'un altre, estan encabotant-se en unes solucions que en el camp estan demostrant que no tenen ninguna eficàcia real i el llaurador segueix en el problema i, en definitiva, estem posant un palo més en la roda i està l'administració ajudant a que la citricultura vagi desapareixent.
Mire, jo li llig el final de la solució que ells es donen i vostè me diu el per què no d'esta solució.
Sí.
Diu que la conselleria el passat 18 de març emitió un aviso para parcelas con altos niveles de plaga en las parcelas en las que fácilmente se observaban hembras de cotonet desplazándose por el árbol. Se recomendó realizar un tratamiento previo a la floración con el objetivo de reducir la población antes de que el fruto comience el desarrollo. Los tratamientos deben dirigirse al interior del árbol alcanzando el tronco, las ramas principales y la copa. En el control del cotonet de Sudáfrica se asocian varias especies de depredadores generalistas, de manera que conservar y favorecer su presencia es clave para un control eficaz de una especie de cotonet y de otras especies de plagas. Este es el motivo por lo que las materias activas recomendadas para este tratamiento en perforación son los aceites. Y después de la unidad de Etomología de Libia ha realizado ensayos de laboratorios que han confirmado un 100% de mortalidad de todas las formas de Deloctococcus mediante un tratamiento de inmersión en aceite de parafina un 83% a una concentración mínima del 2%. Vostè és enginyer agrònom.
Sí.
Això és així, no?
Seguim en mans d'urbanites. Seguim en mans d'urbanites. La unitat d'entomologia ha realizado ensayos de laboratorio en el que por inmersión en aceite de parafina, és a dir, tu poses dins de l'aceite de parafina el de l'otococcus i s'ofega.
Vostè vol dir-me que el de l'otococcus i el que no, posarem dins, no?
No, que ves a aplicar això en vez de en laboratori i por inmersión, ves al camp i me dis els resultats, me dis l'eficàcia. I si,
clar,
tan,
mire,
i si tan eficaces respecte a això i si tan eficaces foren, el problema mos haguera anat a menys.
Sí, sí.
El problema no mos va a menys. Per tant, a mi no me diga que en ensaios de laboratori ha resultat, perquè no estem per ensaios de laboratori, estem per solucions en el camp. Respecte a que el control del cotonet s'associa a diverses espècies de depredadors generalistes, entonces el anagirus ja no és. Ja estem confiant en els generalistes, en els que estan, i ja veurem si ocurrissin. Entonces, se recomana el tratamiento en prefloració.
Sí.
No mos dieu que els tractaments pa control són de caiguda de pètalos hasta dos o tres, és a dir, que hem d'estar cada 15 dies fent un tractament. Estem parlant d'una activitat econòmica, no estem parlant d'un jardí. El tractament en prefloració són els aceites. Anem a veure. Els aceites que mos dieu que són eficaces per immersió. Uh-huh. Immersió, tu saps el que significa?
No, sí, sí.
I, a més, en laboratori. A mi parla'm del camp. A mi parla...
No, la contestació seu ha sigut boníssima, perquè jo llisc esta contestació
i dius, n'hi ha solució?
Que n'hi ha solució. I vostè me l'ha explicat i, evidentment, me diu, si agarres a un bitxo per immersió dins de l'oli, el mates, siga el bitxo que siga.
O dins de l'oli a l'ofegues.
Sí. Siga vostè la solució... no la solució, sinó la interpretació.
I, a més, el 100% de mortalitat, clar que el 100%.
Val. I vostès, davant d'esta contestació, ara quines mesures pensen
prendre?
Veure.
Això és una constatació més de que l'administració va per un camí i la realitat va per un altre.
Uh-huh.
Quines mesures, això se tindrà que valorar, tindrem que seguir dient-los que estan equivocats perquè conste com a poc, perquè no diguen que ningú els ha dit res, perquè ara es comencen a dir que n'hi ha un problema i es comencen a dir alguna cosa.
Claro.
Però nosaltres fa anys que estem dient que el camí...
Quizá per a que no ocurrisca el que va passar la temporada passada, que quan vostès arriben al ministre, el ministre Planas lo que els diu és que haurem hagut que passar primer per la seva comunitat autònoma. Ara ja han passat, els ha contestat això.
Des del primer dia estem passant per la comunitat autònoma.
Sí.
Caldrà veure la interlocució que n'hi ha entre uh-huh. Les autonomies i el govern central. Caldrà veure el cas que se fan entre ells. Caldrà veure de què dimonis parlen o què els preocupa. Perquè, des de logo, a mi el que me parlen de que, a més, hi ha que fer un tractament en oli parafínic, en oli parafínic, en prefloració arriba a la conclusió de que així què estem jugant? A controlar la plaga o a multiplicar o a deixar que els possibles, uh-huh. perquè tampoc n'hi ha ninguna constatació de l'eficàcia important dels depredadors generalistes als que fan referència. Hem de protegir a tota la fauna suposadament útil i, mentrestant, el deterioro de la citricultura com a conseqüència d'una plaga que galopa, jo crec que l'administració està per donar solucions als problemes i no per contar històries per no dormir.
Fem una pauseta de publicitat, si li pareix, i continuem.
Ràdio Vila-real 92.2, freqüència modulada.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
¿No encuentras coche? En Alovagen
concesionario multimarca de Villarreal, lo encontrarás. Calle Blasco Ibáñez, frente Tribuna Estadio de la Cerámica. Alowagen, tu concesionario de confianza. Certificado por Grupo Volkswagen.
Renueva tus ventanas y ahorra en la factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. En Big Mat Erarbo, tu bolsillo y tu salud te lo agradecerán.
Big Mat Erarbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
Imprenta Llorenç està de aniversari. Compleix 30 anys al teu costat, oferint-te tot tipus de serveis d'impressió. Però només això, a Imprenta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.imprentallorenç.es o troba'ls al carrer Àngels 17 de Villarreal. En abril, tus gafas 1000. Promoción en exclusiva para Opticalia y Bob, aquí en Villarreal. Dos gafas graduadas desde 99 euros. Promoción exclusiva hasta el 30 de abril. Recuerda pedir cita previa en el 964-5051-50, en nuestra web opticaliaibob.com o bien pásate por Avenida Pío 12, número 73, para poder realizarte un examen visual completo. Recuerda, promoción en exclusiva para el mes de abril en Opticalia y Bob. Aquí, en Villarreal, dos gafas graduadas desde 99 euros.
Continuem, estem així en Ràdio Villarreal, en el vicepresident de l'IP, en Pepe Llop. I mire, Pepe, el dia 8 d'abril, concretament, dia 8 d'abril, sí senyor, li fan una entrevista al ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, i ell diu que pretender fijar los precios de los alimentos es inviable.
Quant de temps fa que des de l'Associació de Llauradors Independents de Villarreal estem dient-ho? Quant de temps estem dient que ja n'hi ha prou de que prenguin el pèl a la ciutadania les autoritats? Si hem estat parlant de la cabuderia d'una conselleria desconeixent o negant l'evidència d'un problema i d'un increment d'un problema i tornant a pegar-se cabotaes contra la paret en la mateixa solució que ens ha donat sempre, a mi m'agradaria, Susana, el dir a tota l'audiència quin és un dels punts meravellosos que s'han cansat de dir per activa i per passiva que ens portava la llei de la cadena alimentària, la mal llamada llei de la cadena alimentària, que té un títol un tot més llarg. En l'article 9.c, en la revisió que se va fer en el mes de desembre, en el segon párrafo diu que el precio del contrato alimentario que tenga que percibir un productor primario o una agrupación de estos deberá ser, en todo caso, superior al total de costes. Perdona que...
Sí, en definitiva lo que digo es que no se pot vendre per baix del cost de la producció.
És que me se n'havia anat. De los costes assumidos por el productor o costes efectivos de producció. En definitiva, lo que tu has dit. Que sempre hem d'anar per dalt del cost de producció. Entonces, en la entrevista del 8 del 4 del ministre... n'hi ha un rastre de coses que és per dir-li al senyor ministre, ja n'hi ha prou de que mos prenga el pèl. Perquè en una de les preguntes que li fan diu, respecte al que se prohíbe vender por debajo de lo que cuesta producir, li pregunten directament, ¿s'està cumpliendo la ley? La contestació diu que está cumpliendo su papel, pero está muy lejos de la altura y la velocidad de crucero. Es decir, que això vol dir que no se está cumpliendo. Això vol dir que... pero que la ley prevé sanciones y las aplicaremos, porque el precio de venta no puede estar por debajo de los costes de producción. Es decir, se reafirma en això. Si alguien tiene la tentación de aprovechar el actual incremento de precios para hacerlo a costa de otros productos, no lo va a lograr. La administración tiene capacidad de denuncia y actuación. Pues, señor ministro, denuncie y actúe, però per què no denuncia i no actua? Perquè simplement continuant llegint l'entrevista li se planteja. No se puede plantear precios mínimos en bienes y productos de alimentación que son esenciales para que no se vendan por debajo de un precio el que fija la ley, que la ley no ne fija cap. Parla de costes de producción, però no diu quin és el coste de producción de cada producte. Però la pregunta és esa. No se puede plantear esos precios mínimos que d'una forma u altra pareix que la llei diga que hi ha que fer? Contestació del senyor ministre Planas, que és pa que li entre la cara de vergonya, pa que presente la dimissió i se'n vagi ben lluny. Diu, esa pretensión es inviable desde el punto de vista legal. I feu una llei que és impossible de complir des del punt de vista legal, ni nuestra Constitución, ni nuestro sistema jurídico, ni los tratados comunitarios permiten la fijación de precios. Señor Planas, ¿usted es ministro de Agricultura? ¿Usted está para que la agricultura continúe siendo una actividad económica en este país? ¿Usted dice que ha hecho una ley que es la solución para el sector y al mismo tiempo dice que la gran estrella es una pretensión inviable?
Y sin embargo también parla de la AICA y de continuar fent o posant més gent pendent para que no paguen per baix dels costos. O sea que sí, se incrementa el pressupost perquè actue l'AICA.
Anem a veure. L'AICA, com quasi tots els xiringuitos, i no dic que sigui un xiringuito, però les coses que no funcionen poden tindre el concepte de xiringuito, perquè no aprofiten absolutament per res.
Sí, ell diu que han incrementat el pressupost de millors materials i humans i que l'any passat van fer més de 1.000 actuacions per a veure si n'hi havien fraudes en vendre per baix del cost.
Però qui pot demanar que venguin per baix d'un preu si la llei ho prohibís i el mateix ministre ho planteja i ho diu en paraules textuals? El garantir ese preu o el comprar per dalt d'un preu X, el de cost o el que siga, això ho prohibís la llei. I això no ho ha dit Pepe Llop, això no ho ha dit Alif, això ho ha dit el senyor ministre Luis Planas en una entrevista. Però és que a mi me preocupa moltes coses de les mentides i de les idees que estan dient les nostres administracions.
Ell argumenta que ell no és un urbanita i que este govern té sensibilitat i alma rural.
Que no és un urbanita, senyor Planas. Vostè és ingeniero agrónomo i s'ha dedicat a l'alta política durante muchísimos años. I le aseguro que conoce los informes que le pasan los que a lo mejor son urbanitas.
Li pregunta també sobre aquestes manifestacions del món rural que han tingut lloc a tot arreu del país d'Espanya, vaja, si en el País Valencià cal dir-lo, i diu que el govern pren nota de tot.
Pren nota i després...
Diu que ell és molt sensible a qüestions
i
que en algunes ocasions n'hi ha alguns sectors de la societat que poden resultar més polèmics. Diu que no per a ell, com per exemple el món de la caça. I està mesclant un poc o escudant-se un poc en el món de la caça.
Actuant,
és la sensació que tinc.
Està actuant com un polític que en vez de buscar solucions crea un problema afegit. A mi, dins de l'entrevista, n'hi ha una cosa que me preocupa molt, perquè n'hi ha molts floreros dins de l'entrevista. Li contesten, perquè ell planteja les preocupacions de tindre reserves estratègiques d'alimentació, com se pot limitar l'especulació d'aliments, etcètera, etcètera, i arriba un moment en el que està enfocant-ho tot a algo que també mos sonarà, perquè fa un munt de temps que estem dient-ho. ¿Garantizar entonces la soberanía alimentaria de todos los países, sean desarrollados o no, li plantegen? És a dir, garantizar la soberanía alimentaria, ¿te sona? Uh-huh. Estem dient-ho. ¿Tu saps què contesta? Evidentemente. I a mi, això dius, ostres, este senyor s'ha posat les piles, uh-huh, ja d'una punyetera uh-huh vegada. Uh-huh. Però tornem a lo que, és el urbanita senyor Planas. I vuelve a les reserves. És a dir, ell diu que garantir la soberania alimentària no és el garantir que els països siguin autosuficients en la seva producció, sinó que hagin sigut capaços d'omplir una despensa en importacions o de la forma que siga, i no se plantegen que el dependir d'aixes importacions és perdre la soberania alimentària.
Sí, per una altra banda també parla de que ell diu que treballar en el camp és molt dur, però que fa falta sobretot rentabilitat. I per lo tant, ell diu que vol comptar en la disponibilitat de serveis públics, és a dir, que com que n'hi hagin més serveis públics per a brindar més ajudes al sector rural. Com també diu que li preocupa molt que tot sector, tant el rural com el pesquer, que per lo vist és el que més li està preocupant en este moment, no tinguin ese relevo generacional i que tinguin un futur més difícil aquests dos sectors. De...
Seguim en el plantejament de descriure el problema i no de parlar de solucions. Per què no n'hi ha relleu generacional? Per què no n'hi ha rentabilitat? Està clar que n'hi hauria molta gent que volguera dedicar-se al món rural, que volguera dedicar-se al camp, però dedicar-te a una cosa que no te permetis viure i no te... fija que no t'ha dit no te permetis viure dignament, ja no te permetis ni viure perquè estàs condenat a perdre un any darrere d'altre, no me descriga el problema, sinó busquem la solució. I la solució, pues, mire, des de luego, no és la llei de la cadena alimentària, perquè vostè mateixa ha reconegut que és inviable.
Pues mire, jo li diré, perquè també li van fer una pregunta de que com convenceria els joves perquè tinguin un futur laboral i vital tant al terme com a la pesca, i ell diu que hi ha molta gent que se sent atraguda sobretot pel món rural i per tornar a aixes arrels, però que no és literatura pastoril, que això no és un mig idíl·lic. Allí el que va, pues, té que saber que...
Que té que anar a perdre? Senyor ministro, el que va té que saber que... entonces no anirà ningú. No estem parlant de...
del treball no més dur o menys dur que siga, sinó que tinga rentabilitat.
El que li agrada el camp accepta el treball com és. Sí. El ramader accepta que no té diumenges perquè els animals mengen tots els dies. Accepten, i ho han acceptat no ara, ho han acceptat al llarg de tota la història, perquè sempre han menjat de l'agricultura i la ramaderia. Ara resulta que lo important és tindre internet, o lo important és tindre rentabilitat. I per tindre rentabilitat, el que tens que tindre és una garantia de que tu tens un producte que després del teu treball te dona un producte de venda. I aquest producte de venda te cobrís els costos i te permetís viure. Mentre no agarren el bou pels cuernos i menys... valga l'expressió, menos mariconaes de ley de cadena alimentària que reconeix que és inviable. Uh-huh. I menos parlar de soberania alimentària basant-se en omplir uns almacens que, si no tens capacitat autònoma de seguir omplint-los, arriba un moment en el que tardaràs una setmana o dos mesos, però acabaran buidant-se. O canviem aquestes polítiques o la gent seguirà cabrejar.
Mire, parla també de la funció que tenen les comunitats autònomes, val? I d'eixa reivindicació de la llei de la cadena alimentària històrica del sector agrari i ganader. Diu que hi ha comunitats que ho tenen molt clar i estan cooperant molt, però n'hi ha altres com que se posen un poc de perfil i que ells es cridarà l'atenció perquè definitivament es facin cas.
a la ley de la cadena alimentaria que diu que la pretensión es inviable. Lo ha dicho usted, señor ministro. ¿Cómo? O sea, salvo esas comunidades autónomas que le hacen la pelota, todas las que sean mínimamente críticas, y no es crítico contra una opción política u otra, sino contra una realidad que usted mismo reconoce, si dice que la pretensión de poder rentabilizar mientras haya un exceso de oferta provocado por los tratados que ustedes han aceptado, que nos inundan de unas cosas.
Sí, pero es que si yo le conteste eso, le pregunte, ¿no? ¿Es lo mateix posarse de perfil que no ajudar cada comunitat autònoma als seus, no? Als seus agricultors, ganaders, sí. I tal? I diu, y él contesta, yo no he escuchado a nadie decir que esté en contra de la ley de la cadena alimentaria.
Pues se veu que no escolta Ràdio Villarreal. Perquè fa amuntó temps, no des del 2013 que va eixir la llei.
A quienes dicen que no se cumple no tienen más que poner los medios para echar una mano en el cumplimiento. Es un momento claro de unión y fuerza, de fuerza y de coordinación.
Señor...
Seguiremos teniendo entrevistas durante el 2022 para las comunidades autónomas que no lo estén haciendo, obligar a que lo hagan.
Señor ministro, yo soy un comprador de frutas, de hortalizas, de lo que sea. Y nadie me puede obligar a comprar cuando usted tampoco fija un precio de producción. Es decir, y además cuando usted reconoce que la pretensión de la ley es inviable, porque la propia, porque desde el punto de vista legal no está permitido, pero no a nivel, habla de a nivel de constitución, en nuestro sistema jurídico y en los tratados comunitarios. En ningún caso se permite la fijación de precios. Usted puede poner todos los inspectores que quiera, pero a mí no me puede obligar a comprar algo que no me interesa.
Y efectivamente, cuando se le pregunta, no se puede plantear precios mínimos en bienes y productos de alimentación que son esenciales para que no se vendan por debajo de un precio, es una pregunta y digo, esa pretensión es inviable.
Entonces, ¿cómo va usted a obligar a las comunidades autónomas a que apliquen una cosa que usted ha presentado como la gran panacea? Y desde aquí hemos dicho... Y perdón por la expresión, que esa ley es una mierda. Lo hemos dicho muchas veces, Susana.
Uh-huh.
Y resulta que nunca ha oído el señor ministro que nadie le haya dicho que esa ley no es buena.
Sí, lo que pasa es que le preguntan sobre la ley de la cadena alimentaria, pero cuando... Y dice...
¿Hay que denunciar?
Y dice que sí, ¿no? Que vamos y tal, pero cuando le preguntan... ¿No se puede plantear precios mínimos en bienes y productos de alimentación que son esenciales para que no se vendan por debajo del precio?
Es
ahí
inviable.
Contesta. Pepe, nos hemos quedado sin tiempo.
Sí, como siempre, porque el tema... el tema pero a mí me preocupa moltíssim la cara dura que tenen les nostres administracions pa donar-nos com a solucions coses il·legals reconegudes per ells mateixa.
I, sí, no complint la llei d'eixos reals decrets que trauen. És així, no?
Eixos reals
només han de complir la llei.
Eixos reals decrets són inviables i no són reals decrets, és una llei. No és, està per dalt d'un
real
decret. Està per dalt d'un real decret.
No va eixir...
No, és la llei de la cadena alimentària.
O sigui, no va eixir en decret, no. Va eixir com a llei.
Va eixir com a llei. I com a llei, en totes les considerandos que n'hi ha al principi, etc, 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 ell mateixa, en esta entrevista, diu que la pretensió de la llei de fijar un precio mínimo és inviable.
Per cert, Pepe, què tal la Pasqua?
En Covid.
Uah. Però bueno, és que com la gent ja sap, així en esta província són tots molts de plans de Pasqua, no? D'anar al Maseig i tot això.
Sí, de totes formes, Jo que sóc més obert i visc al Maset tot l'any, no he vist, ha vist, sí, el termet
ple. Sí, sí.
Ha vist el termet ple, ha vist molt menys ambient de gent que puja i baixa. Crec que la Pasqua, tal com l'hem tingut durant molts anys, que esperàvem que vinguera la Pasqua perquè era una festa distinta i diferent, avui és una altra cosa.
A poc a poc.
És una altra cosa.
Moltes gràcies per haver estat així, espero que torni a vindre i torni a contar, o almenys començarem a analitzar un poc aquestes entrevistes, perquè de veritat que són ben bones, no? És dir, si tu les analitzes a poc, pots treure un fum d'informació.
I a més, mos anticipem els fets, perquè resulta que tot d'un senyor ministre que deu de tindre a muntó més mitjos, que tenim nosaltres, que som uns minguguis, resulta que fa anys que estem dient-li el que ell reconeix
en la mateixa entrevista.
Però al mateix temps que reconeix, si tu li fas una entrevista, defendrà el que diu que és inviable.
Moltes gràcies. Fins el pròxim dia.
Estás a la 92.2 FM.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vilareal.
¿Te agradaría tindre dents fixes y estéticas? Clínica Dental Joan Llop t'ofereix un nou somriure. En tan sols 12 hores, amb una garantia de 10 anys i compatible amb la teua economia. Amb una intervenció de col·locació d'implants al matí i dents fixes a la vesprada. Demana la teua cita al 964-677439 i visita la Clínica Dental Joan Llop al carrer Santa Lucila, número 30 de la Vila Vella.
Les 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Tot descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Vilareal.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vilareal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mater Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mater Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Vilareal.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
No te creo. ¿Que la tarjeta Mastercard Profesional de Grupo Cooperativo Cajamar no tiene comisión de emisión y además te bonifica con 50 euros en tu primera compra de ese importe o superior de abril a junio?
¿Cómo lo oyes? Solicítala antes del 30 de junio y date prisa que vuelan. Es solo para las primeras 900 contrataciones.
Tarjeta emitida por Grupo Cooperativo Cajamar. Más información en nuestra web y oficinas. Es real. Se llama Mastercard Profesional.
Caixa Rural Vila-real, la caixa del nostre poble.
Ja tenim nosaltres a Mònica Álvaro, ella és portavoz adjunta a les Corts Valencianes. Molt bon dia, Mònica.
Molt bon dia, encantada d'estar així. Ui, que és el sol, per fi.
Bueno, i que hem tingut això de, clar, això de tindre la vostra pròpia que visca al nostre poble, sabem que avui la teníem a mà i que podíem estirar-la que vinguera a Cabací.
Sempre és un plaer.
Anem a sentir un àudio que me va enviar el CESIF el divendres de la setmana passada i mos reclamava que li donaren la major difusió. Anem a sentir-lo.
Representantes de CESIF nos hemos reunido con los parlamentarios de Compromís en las Corts Valencianas para pedirles el respaldo a nuestra petición de instauración de una unidad de reproducción asistida en Castellón que realice todas las técnicas y no tenga que derivarse a los usuarios a Valencia al clínico como se está realizando. Esto genera listas de espera de casi 2 años y además los riesgos y el gasto económico que suponen los desplazamientos. Esta medida es necesaria para disminuir las desigualdades territoriales que sufre la provincia de Castellón. Centros como el Hospital General de Castellón disponen de profesionales preparados y dispuestos a realizar estas técnicas. Y además Castellón es la única provincia que no tiene una unidad que realice toda la técnica. Por ejemplo, Alicante, el Hospital General de Alicante hace 21 años que la tiene. Castellón no lo tiene a estas alturas.
¿Se reunís en vostè la setmana passada?
Sí, la setmana passada, a més, va ser una conversa molt agradable perquè vaig rebre un mail. Imagina que la resta de parlamentaris d'altres grups també el rebrien, però jo vaig contestar de seguida. No me consta que hagin contestat els altres grups perquè justament esta unitat de reproducció assistida és una cosa que les Corts tenim claríssima. Fa molta falta perquè les persones que avui per avui puguen necessitar d'esta reproducció assistida, que estem parlant de més d'un 20% de la població amb problemes de reproducció, aleshores poden anar a l'Hospital de la Plana o a l'Hospital General i ahí es fan una part de la tècnica, que és la inseminació artificial. Però sí, amb els intentos que tenen la Seguretat Social, que crec que són 3, no aconseguisses, perquè necessites un altre sistema, que és el de fecundació in vitro, i no aconseguisses mitjançant la tècnica que t'ofereixen així quedar-te embarassada, aleshores és quan te deriven a la FEU, al Clínic de València, compartint amb tota la província de València la llista d'espera. I com bé deia el CESIF, som l'única província que no té este servei, totes les tècniques completades així als nostres hospitals. De fet, nosaltres portarem una proposta a les Corts Valencianes que fou aprovada amb el suport del Partit Socialista i el suport de Ciudadanos, no amb el suport de Vox, que no està per aquestes tècniques, tot i el 20% d'infertilitat que tenim actualment en Espanya. Vox considera que aquestes tècniques no entren en el seu programa electoral, no són necessàries. I justament, si portarem aquesta iniciativa a les Corts Valencianes, fou perquè el meu company d'ací de Vila-real, Santi Cortés, la va portar com Compromís va portar aquesta iniciativa sí, al ple de Vila-real i curiosament se li va rebutjar el Partit Socialista i per Unides Podem. I clar, a mi com a diputada i com a vila-realenca me donava moltíssima vergonya que una iniciativa d'aquesta magnitud, estem parlant d'un 20% de la població afectada, a hores d'ara que sapiem, doncs no poguera gaudir d'aquestes tècniques completes hacia la nostra província i haguera de compartir llista d'espera, quan estem parlant de que hi ha unes, unes coincidències fisiològiques de la dona que si tu esperes molt de temps, doncs segurament és, cada volta és més difícil, quan més temps passa és més difícil aconseguir un resultat positiu. Aleshores, com a mi aquest resultat no em pareixia lògic i no entenia com forces progressistes podien rebutjar una cosa que és tan necessitada per la població, ho portarem a les Corts Valencianes i efectivament allí ni el Partit Socialista ni Podem tingueren cap problema en donar suport a aquesta moció i nosaltres estem instant a la conselleria a que fiquem en marxa ja el que queda per a garantir totes les tècniques així a la província de Castelló. Tenen dos magnífics hospitals on podem fer-lo, tant el General com en la Plana. El cost, com diu el CESIF, és mínim i per la qual cosa quan vaig rebre la iniciativa del CESIF ens va vindre molt bé poder explicar que nosaltres ho estàvem també tramitant i anem darrere d'aquesta província, de les comarques castellonenques, no es queden darrere. Estem parlant d'una unitat de reproducció assistida per als hospitals de les comarques del nord. Estem parlant també del trasplant de renals. Anem darrere la conselleria en aquest tema, que ens han dit que ara, quan que s'estan normalitzant les coses, probablement serà el moment d'implantar els quiròfans que fan falta, no per als implantes, no també per als implantes, perquè a més nosaltres som els que més donació fem de renyons, en aquest cas, i hi ha moltíssimes coses en sanitat que Castelló necessita eixa espenteta i nosaltres des de les Corts Valencianes doncs, estem decidits a donar-la.
Per a mi és com allò de que som una província de tercera. És que és la sensació sempre la mateixa. Tenim tota la infraestructura per a poder fer-lo. Tota. I al final acabem centralitzant sempre a València. I m'han dit que en Alacant també està, però bueno, sempre acabem centralitzant. És igual que el CICU, que estava i s'ha anul·lat. Això per què?
Sí, jo crec que a tot arreu, mateix a Madrid, hi ha una tendència a centralitzar, quan nosaltres des de Compromís volem tot el contrari, descentralitzar serveis, i en algunes coses doncs, estem apretant moltíssim. Doncs, per exemple, tot el que se fa el respecte a despoblament està centralitzat en Castelló. Al cap i a la fi són les comarques castellonenques les que més necessitat tenim de mesures contra el despoblament. Jo mateixa en la redacció de la llei de l'audiovisual valencià vaig fer molta força perquè Castelló tinguera la seu del Consell de l'Audiovisual Valencià. Però sí, hi ha certa resistència, certa tendència a centralitzar-lo tot en València. En Alacant també passa, també tenen, jo quan vaig per allí doncs, també em trobem molt agermanada d'aquest sentiment, però tot i que ells són gairebé 5 milions d'habitants, no és tan fàcil. Clar. No és tan fàcil de cara a Alacant, però sí que és veritat que sanitàriament, ara mateix ho hem vist en les figures de reforços, aquests 6.000 reforços que se consoliden per part de la Conselleria de Sanitat per a millorar les ràtios en els hospitals, doncs així al general estan provocant molt de malestar. Jo vaig estar parlant sobretot en gent de perinatal i en matones, etc. I la situació és prou complicada a nivell de professionals. No és el mateix en trasplants i explants de renyons, però sí que és veritat que falten els quiròfans i és una inversió mínima, i igual que la casa de parts que tenim aprovada en pressuports, que el que cal també és una inversió mínima, a més està aprovada en pressupostos, per la qual cosa nosaltres seguim reivindicant que
anem a la casa de parts, si li pareix. Tindrem la casa de parts? És una realitat?
Nosaltres tenim registrada una pregunta al ple per a la pròpia consellera de Sanitat i ella per descomptat està a favor d'esta iniciativa. Falta, en principi, caldria licitar el projecte i el que no volem és que se demore un altre any. Tenim el projecte, tenim el pressupost i el que volem és que se faci ràpid i aprofitant ja les obres que n'hi ha a nivell de País Valencià, unes obres que se diuen el Creixer, que estan, la veritat és que s'estan dignificant molts espais sanitaris valencians, sobretot centres de salut, que bona falta feia, i és el moment idoni per no deixar passar aquesta oportunitat que tenim ja aprovada en pressupostos. Nosaltres estem ficant tot el que podem de la nostra mà perquè aquesta primera casa de parts valenciana doncs vinga a l'Hospital de la Plana i no anem a deixar-lo de banda.
Sí, sobretot perquè sap què passa? Que al ciutadà el que ens ocorris és que se plantegen que n'hi ha grups polítics que arriben a tindre poder de decisió, que plantegen coses, però el problema és si estos grups polítics cauen, les coses se queden a mitjà camí.
Efectivament, i som grups polítics, som persones que agafem certs compromisos en causes que nosaltres pensem que són molt justes i necessàries, i per això nosaltres som un partit d'estricta obediència valenciana, perquè aquests compromisos decauen, sobretot quan diputats i diputades viatgen en avió a Madrid. Ahir decauen la majoria de les propostes, ahir decauen la majoria dels interessos, ho estem veient ara mateix en el finançament, que ens han promès una i altra volta i ara arriba Feijó i sembla que hi haurà un acord bipartidista entre Partit Socialista i Partit Popular per tornar-nos a deixar fora d'un tracte just, d'un finançament just que necessita el País Valencià, i efectivament sembla que és més cosa de grans partits que no d'aquells que tenim estricta obediència valenciana, com és el nostre cas.
Clar, jo parlava, pues, no sé si va ser ara 2 setmanes, en un regidor del Partit Popular. Parlàvem del cap del Consell, de Ximo Puig, i d'algo que jo sempre, i a més no em farte de dir, jo tinc la sensació de que Castelló està molt oblidada i que València i Alacant, pues, evidentment, són monstruos al costat de Castelló, però a mi el que me preocupa és Castelló, per tant. I ell i jo, no sé exactament de què estàvem parlant, però van dir, és que a vostè mateix ho he dit. Bueno, però és que antes de Ximo Puig estava Alberto Fabra, que era de Castelló, i tampoc va mirar cap a Castelló. Per tant, què passa en la província de Castelló? I, clar, jo què li ho dic? Jo li ho dic a la portaveu adjunta d'un partit que està allí, que està sent allí, que se dona compte de que no arriben les coses a Castelló. I, sin embargo, a l'hora de contribuïm com un valencià i com un alicantí.
O inclús tenim productes i tenim sectors com ara el taulell, que
motors econòmics importantíssims.
Que són motors econòmics importantíssims i que caldria mimar més. Evidentment, nosaltres som els que menys població tenim i la població també la tenim molt més dispersa per un peix de despoblament que estàvem parlant fa un moment, i per nuclis de població molt dispersos i molt menuts, però no per això deixem de necessitar serveis en igual o més atenció que els altres.
El problema no, és que se'ls emporten, és que deixen serveis que tenien com el CICU, se'ls el furten, se'n va.
El CICU també s'ha centralitzat a Alacant, i l'explicació que ens han donat és que és molt més efectiu centralitzar-lo tot des de una base operativa, tot i que no s'emporten les ambulàncies, que era la meva màxima preocupació, perquè una cosa és centralitzar l'atenció de telèfon, val? I una altra cosa és centralitzar el servei d'ambulàncies, perquè la cridada la tenen que rebre, però tenen que estar al territori per atendre. I això era la meva màxima preocupació en quant a CICUS, que no descentralitzaran el servei, que seria una barbaritat que descentralitzaran l'atenció de les ambulàncies, que continua estant com estava, i espere que en esta segona tongada que hi hauran de reforços sanitaris també se veig que doncs, proporcionada, perquè fa moltíssima falta. Fa esta legislatura, jo recordo que la petició que fèrem a les Corts Valencianes, i que ja és una realitat, fos la SAMU per a Torreblanca, que era la SAMU per al Nord, que era necessària, i ara el que estem demanant és que sigui de 24 hores, no de 12, com està establida. Són molts els serveis sanitaris que necessitem, i la ràtio de professionals no s'està adequant a les nostres necessitats, per això mateixa, perquè també som els que menys població tenim, però hi haurà que compensar-ho d'alguna altra manera. També hem parlat que som un sector econòmic importantíssim per al País Valencià.
I tant que sí. Sense acabar del temps, com sempre, perquè sap que va molt ràpida. Mònica Álvaro, moltes gràcies per haver vingut.
A vostès, com sempre.
Per cert, titular, puc reivindicar finançament just i més descentralització en l'aniversari de la batalla d'Almansa. Només Puig? Només el cap del Consell?
Doncs si necessitem una batalla d'Almansa per a que puc reivindicar allò que és just per als valencians i valencianes, doncs benvinguts, siga, nosaltres ho reivindiquem dia sí i dia també.
Moltes gràcies, Mònica Álvaro.
A vostès.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Mire, i el senador Carles Mulet, de Compromís, demana que se dignifique les condicions laborals de moltes treballadores de llar que no alcancen el salari mínim interprofessional. El sona? Pues sí, no l'alcancen i vostès ho saben. Però el que més m'agrada és que reclama que n'hi haga una bústia contra el frau per al col·lectiu. Molt bon dia, Carles.
Hola, bon dia.
Em pareix genial i s'abustia contra el frau. Ara, vostè creu que s'ompliria i a on estaria?
Clar, hi ha una experiència que ha format l'actual govern, que és una bústia per a demanar inspeccions de treball. És una bústia que pot ser anònima o directament de persones implicades que vulguin posar en coneixement aquest tipus de situacions, de que gent que se treballa en aquest contracte, gent que està jubilada i està treballant, gent que no se li respecten les jornades laborals, gent que cobren bé tot el preu salarial de les empreses. Hi ha una bústia virtual, però el que es preocupa és que és molt desconeguda per a la immensa majoria de la ciutadania. Pensem que s'hauria de fer campanyes per a difondre aquesta existència, no? Ara ja, pues, bueno, pots enviar-ho per correu, pots enviar-ho per un formulari web, pots enviar-ho també de manera presencial a les oficines, però no, pensem que és un instrument que és molt bo, però és molt desconegut per a moltíssima gent. Mm-hmm.
Mire, vostè diu que ixa bústia tindria que rebre una quantitat de denúncies i vostè demana saber quantes denúncies, no? Vol saber què està passant en aquesta bústia.
Sí, clar, perquè està bé que sí que s'ha ficat aquesta mesura, però per l'altre coneixem, no? Casos propers, no? De gent que està en situacions laborals, no únicament treballadors de la llar, no? De molts altres sectors que estan vulnerant els seus drets com a persones treballadores i fem això, veiem que no hi ha cap tipus de reacció i volem saber aquesta mesura de les estadístiques que es demostren, no? Per a què ha servit des que està en marxa de fa 2 o 3 anys, si després d'aquestes denúncies això té algun tipus de seguiment, perquè el que volem és que tota aquesta economia subvertida que es perjudica a tots, però principalment a les persones que estan en aquesta situació, que aflore d'alguna manera. I si aquest instrument se li té que donar un tipus d'impuls, el que volem és això, que se valore realment si és efectiu o no, i que s'aprofita per a que sigui efectiu, perquè l'instrument està ahí i és, veiem que és molt potent, però molt desconegut.
Sí, mire, però vostè sap que, per exemple, ara la fira a Sevilla, la fira que se fa, sobretot després de la pandèmia que s'ha reprès, en la feria d'abril, hi ha un grup d'inspectors que s'han enviat a la fira però han tingut que estar escoltats per policies. Jo és que lo de la bústia esta, si és anònima, anònima, val, però vostè sap que està molt perseguit això de denunciar.
Sí, sí, no, i també entenem que segurament la persona que està més explotada o la que està en una situació més precària, més vulnerable, serà la darrera que voldrà fer aquest tipus de denúncies, perquè encara que siguin anònimes sabran que, bueno, és molt fàcil saber d'on és, no?, i se denuncia. Entenem que falta buscar més mecanismes perquè això no se pot produir, que no, el tema de la fira d'abril va ser un escàndol, no?, que se queixaren alguns empresaris, per dir-ho d'alguna manera, perquè que la gent vulguera condicions dignes de treball, també queden jornades de 12 o 13 hores sense parar en ningun moment, no? Fa falta molt encara avançar, no? I sí que volem aplaudir, no? El que s'ha fet l'actual govern per a intentar lluitar contra aquestes pràctiques completament fora de tota ètica i de tota legalitat, i sabem que és molt, molt complicat, no? Que una persona que està en situació d'abús pugui donar el pas, però per això també aquesta bústia hauria d'estar oberta perquè no siguin únicament les persones afectades en primera persona, sinó també és que siguin coneixedors d'aquestes situacions que puguem denunciar-les, no per a que li caigui el pèl a ningú, sinó per a que se regularitza i que s'economia sigui una economia en A i no en B, com ara.
Per cert, avui és 25 d'abril i la notícia és que el cap del Consell adverteix que el poble valencià no consentirà noves desfetes com les del 25 d'abril de 1707.
Bueno, bon titular, però doncs això com ho concretem, no? I està bé per a fer una declaració solemne, però fa falta sobretot que això sigui, tinguem una aplicació pràctica, no? I que se visqui, no? Que realment el seu autogovern que tenim se visqui per a fer les millors polítiques que tenim de transferides, i això avui per avui és possible en el sistema de finançament que tenim o en el propi marc que tenim. Per exemple, avui és un dia per a reivindicar el dret civil valencià. Hi ha altres comunitats autònomes que el tenen i els valencians encara no. Per què? Pues perquè hi ha altres partits majoritaris que en Madrid no donen capaç ni sentit perquè tenim un mal sistema de finançament pel mateix, no? Clar, està molt bé fent declaracions, però la realitat és una altra.
En fi, Carles Mulet, senador per Compromís, moltes gràcies per haver-nos atès i bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Estàs a la 92.2 FM.
La Menera t'ofereix una gran varietat de frites i verdures del temps al millor preu. La Menera, frites i verdures avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència. La trobaràs a la plaça Colom 14 de Vila-real.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro, en Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education, Colegio Santa María de Villarreal, siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75. Gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Betxí 10, Vila-real.
I dissabte, Sílvia Gómez revalidava la secretaria general dels socialistes de Vila-real per a seguir avançant en aquesta nova Vila-real del segle XXI. Molt bon dia, Sílvia.
Molt bon dia a totes i a tots.
Primera tenent alcalde de l'Ajuntament de Vila-real. Regidora, quants anys?
Bueno, regidora, si contem els anys d'oposició, de quan va estar en l'oposició, vas començar en 2003. Aleshores... la cosa ja és seria, és seria. La veritat que si 8 anys en la posició, i ara ja duem ja 10 anys en, que, bueno, 11 pràcticament en el govern, i acabarem esta legislatura en 12 en el govern i 8 en la oposició. La veritat que ja estic ja que ja estic per a jubilar-me.
Secretària general, quant de temps?
Secretària general, aquest és el segon mandat, va ser 4 anys l'anterior mandat i ara comença un nou mandat.
Això va ser dissabte i l'Assemblea el va aprovar el treball de l'executiva en els últims anys i ha avalat també per unanimitat la nova direcció. Va ser per unanimitat.
Sí, sí, va ser per unanimitat tant l'aprovació de la gestió com de la, bueno, el meu càrrec de secretaria general i la executiva que presentava en aquest moment. Aleshores, jo estic agraïdíssima als militants de l'agrupació de Vila-real per el recolzament i també per l'ajuda, no, que tinc de manera contínua quan necessite quan necessitem l'executiva per a fer qualsevol acte, qualsevol actuació política a la nostra ciutat, com després en campanya, en els diferents processos que hem tingut en aquests 4 últims anys, que han sigut moltíssims processos.
Mm-hmm. En aquest cas, se revalida i, a més, se fa per unanimitat. Sabem el cas de la ciutat de Castelló. Cal recordar que Vila-real és una ciutat, per tant, sempre hem de tindre una comparativa en l'altra única ciutat que n'hi ha a la província de Castelló, que és la localitat de Castelló. Allí sí que ha canviat, se van presentar 2 candidats i finalment és Germán Renau, que és el diputat nacional. Jo li feia una entrevista i ell me parlava de que se presenta perquè se dona compte que n'hi ha una caiguda d'afiliats.
Uh-huh. Això és preocupant, eh? Jo crec que ens passa pràcticament a totes les agrupacions. Avui per avui la tasca política, el que és la imatge del polític, està molt devaluada i molt desgastada. Això és una de les coses que més em sap greu, no? Perquè, sobretot, i no vull dir que no se treballi ni a nivell autonòmic ni a nivell estatal, perquè se treballa moltíssim, l'únic que el desgast que tens a nivell municipal, que estem així a peu de carrer, és que els ciutadans i ciutadanes et coneixen i et plantegen els problemes tant a nivell municipal com autonòmic com estatal. Has d'estar, quan hi ha qualsevol situació, com va ser la pandèmia, la crisi sanitària, se prenien moltes mesures a nivell autonòmic i a nivell estatal, que la veritat que la gestió va ser molt bona, encara que s'hagués pogut fer més coses, evidentment, o algunes errades s'ha pogut fer, però les mesures les teníem que dur a terme des d'ací. Quan nosaltres parlàvem, quan els hostelers tenien aquestes mesures que s'estancava i tal, les manifestacions les teníem així, en la plaça de la ciutat, quan realment no eren unes mesures que nosaltres preníem, però evidentment les tenien que recolzar i el que tenien que mirar és pal·liar aquestes restriccions, els problemes que es podia ocasionar en aquests moments a aquests hostelers, a aquests empresaris, com a altres, no? Aleshores, veig que totes les notícies aquestes que hiixen de que ara si un polític, si no sé quant, s'utilitza tant el tema de que ara este polític, la corruptela, de més, això sona tant quan realment són menys que més, perquè la majoria dels polítics i les polítiques són honrats, són persones honrades. I una poma podrida està en tots els puestos, en qualsevol partit. Aleshores, el que sempre dic, i de fet jo que tinc un xiquet d'una edat aixina adolescent, sempre li dic que mai es fique en cap problema de que puga dir alguna cosa a algun polític o política, però que sí que en un moment donat, quan puguem parlar...
Per cert,
moment...
el seu fill ha tingut alguna volta, diguem, represàlies per tindre una mare política?
No, mai m'ha dit res. No, al revés. Al revés, sempre en l'escola molt bé, inclús ahir sí que me coneixien més els xiquets i xiquetes, el professorat i tal, inclús cridaven per a poder comentar alguna cosa de pues, la dona en la política i tal, i ell sempre està super... De fet, li preguntaven, ei, ta mare, per què hi ha la tele tal, no sé quant, i preguntaven a
Isina... Pues ha sigut una de les que ha tingut super, sort, perquè sí. Vostè sap que el primer que s'encarnixen és en la família, i sobretot els joves, quan són adolescents, solen ser molt cruels, i solen...
De fet, te vaig a dir una cosa en la línia que m'has preguntat, ara passat a l'institut, i ahir vaig anar a fer unes xerrades sobre el dia de la dona i la política, no? El dia de la dona treballadora, avui de març. I justament la coordinadora d'igualtat és la tutora, i m'ho va dir, pues, si de cas, vens a la classe del teu fill, serà tal. Entre que ell també va pensar que millor que no, i nosaltres vam valorar també que millor que no, perquè la veritat que ell no ha tingut cap problema, però preferim inclús evitar-los, no? És una cosa curiosa que no té per què haver problemes, però és de veres que en el tema polític sempre pot haver algun comentari que un xiquet no té per què suportar-los, no? Aleshores, evitem problemes, evidentment, ell sap la ideologia, ell sap el treball que fa sa mare i està orgullós i nosaltres sempre intentem en casa que estiguen orgullosos de la tasca que fem, perquè això és una tasca provisional que diem, encara que jo ara estic ja molts anys que parlàvem a l'inici de la entrevista, però és un treball provisional i quan estàs has d'estar al 100% per a totes i per a tots.
Bueno, però vostè mateixa m'ha contestat, si no li ha passat a vostè directament, sap que n'hi ha mares i pares polítics que han patit i els seus fills han patit i ixe desprestigi que pretenien que tingueren els pares, no? Per la seva manera de pensar molt lícita de cada un, siga de dretes o siga d'esquerres. Per això sí que és veritat que preocupa, i més quan una persona és tan política. Vostè, a l'hora d'elegir el seu partit, lògicament, jo sé que vostè sí que ve d'esta rama, és a dir, que en sa casa ja eren polítics i que ja vivien la política molt de prop, no?
Sí, de fet, jo sempre ho comete, quan van presentar, jo crec que la segona legislatura, que van fer la presentació l'alcalde i jo en la Costa del Riu, ahí sí que vas comentar, no?, que estaven en aquest partit, evidentment, també perquè els meus pares me van introduir, però també perquè m'ho crec, no?, perquè jo en la meva joventut me vaig implicar en joves socialistes, i bueno, ho mames en casa, evidentment, però ho mames en casa, però si realment a tu no t'arriba, no t'arribarà mai. I no tindràs ganes d'implicar-te. A mi sí que me va arribar. De fet, quan vam entrar jo vaig entrar en 27 anys, és quan me van plantejar el poder anar en una llista, vaig anar a la número 3, quan Salvador Capella va ser el candidat i el segon va ser José Benlloc. La veritat que em va cridar l'atenció i vaig tindre ganes de presentar-me quan ahir estava en el pitjor moment del Partit Socialista a la ciutat de Vila-real. Però jo no me presentava si no guanyem, no me presento, o no m'implique en este projecte, que és un projecte perdedor, no. Al revés, necessitàvem gent per a treballar per a que el Partit Socialista poguera governar en la nostra ciutat, no? Demostrar que tenia moltes coses per fer i evidentment així va ser, no? Vam estar uns anys en la posició i la veritat que el que dius, no? El que ho ha viscut en casa ajuda, però després tens que tu convèncer mateixa i tens que treballar i estar a gust en el que fas.
Per lo que fa a la quantitat d'associats que n'hi ha dins del Partit Socialista, s'ha vingut a menys, s'ha mantès durant aquest temps, influís que se governe o que no se governe?
A veure, nosaltres hem mantès durant els últims anys, hem mantès l'afiliació. L'únic que ens hauria agradat pujar un poc més. És de veres que i, bueno, i ara quan comentes de que si n'hi ha diferència quan es governa i quan no, nosaltres no hem notat. Ens hem mantès durant aquests últims anys, però com he dit abans, crec que haguem tingut que créixer un pelín més, un poquet més, perquè mantindre's no és prou.
Clar, però antes vostè sap que hi havia un bipartidisme, estava el Partit Socialista i el Partit Popular. El Partit Socialista tenia les persones afiliades que sí paguen quota i el Partit Popular, les persones afiliades, per lo vist, no paguen quota.
Això sempre ho comenten i que, bueno, que a vegades és que van a... Això ho comenten, però jo la veritat que no tinc proves perquè crec que no ho he preguntat ni a cap company de la corporació. També diuen que si ells es paguen el dia de les eleccions, això... La veritat que mai ho he preguntat i sí que ho preguntaré per atindre això. Sí que és de veres que el Partit Popular funciona d'altra manera. Nosaltres sí que paguem una quota, que paguem 102 euros a l'any, en els diferents semestres 51 euros al semestre, aleshores hem d'aportar per a poder col·laborar en la financiació del partit.
Mire, imagines, jo pense, una persona quan decidís entrar des del món de la política, de viure la política, de fer política, perquè és de ser militant de base, i sa quantitat que paga, a què se destina, per a què servís?
A veure, aquestes aportacions que nosaltres fem, cada militant va al Partit Socialista, diguem, a nivell general. I després n'hi ha unes aportacions que nosaltres, això és d'acord també en quina població, que n'hi ha gust que no es cobra un sou. Nosaltres que cobrem un sou tenim, segons l'estatut del partit, segons el que cobres, un tant per cent has de donar-lo al partit. I això sí que ve a l'agrupació municipal. I aleshores això podem utilitzar-lo.
Després jo això ho sabia d'Unides Podem, Però no ho sabia del Partit Socialista.
Uh-huh, pues nosaltres sí. De fet, jo del meu sou pagué ara actualment 145 euros al mes.
Que entra a l'agrupació local.
Claro, ho cobra inicialment l'executiva provincial, bueno, lo que és l'organització provincial, i després ho deriva a la nostra agrupació per a poder nosaltres gestionar i poder fer les despeses que creguen convenient per a si per l'agrupació municipal.
I en què emplea aquestes despeses, o en què empleen aquests diners l'agrupació local del Partit Socialista de Vila-real?
Pues mira, tenim moltes coses, pues, sobretot el tema d'acondicionament de la seu. Nosaltres paguem un lloguer de la seu que tenim. Que tenim així, se paga un lloguer mensual, el poder acondicionar-la, pues el tema de la neteja, si comprem algun ordinador, alguna televisió per a poder fer actes, inclús pues poder, el dia que fem, pues a lo millor un esmorzar, un dinar després de l'assemblea, per exemple, vam fer un piscolabis i això ho va pagar l'agrupació, evidentment, per a tots els militants i les militants. Anem fent cosetes puntuals, com per exemple quan vam fer l'activitat solidària que van fer les dosses de vins, això ho assumís també l'agrupació local per a comprar els vins, i després el que vam traure ho vam donar a diferents associacions. En el primer moment va ser Espanyol i la segona Susmanada. També fem donacions a algunes associacions perquè ho podem. De fet, vam comprar mascaretes des de l'agrupació municipal. Quan fem alguna jornada, vam fer una jornada de joves amb la ciència, pues, això també vam intentar, pues, si tenien que comprar qualsevol cosa, cartelleria, tal, se sumís des de l'agrupació local.
En este cas, també ha canviat la Secretaria General de la província de Castelló, que la Samuel Falomir, la que la en este moment el que està en ese lloc, i ell parlava de reprendre esa joventut socialista que des de fa un temps pareix que no estiga. Perquè clar, ells eren els joves socialistes, vosaltres éreu els joves socialistes.
Jo estic un poc més major que ja que Samu, però si jo va ser,
però clar, si
moment...
parlem de Miriam Caravaca, de
Miriam,
Samuel Folomir,
sí, està Samuel, està, claro, Diego, Álvaro,
Adrián Sorribes.
Adrián Sorribes són dins d'aquesta generació, és un poc més jove, però ells han estat en aquesta generació de joventuts que ara ja comencen, clar, ja no estan en joventuts, a partir de 31 anys, claro, ja no pots estar en joventuts. Aleshores han d'agafar el relleu joves, i ens costa agafar. De fet, a Vila-real lo de joventuts socialistes la tenim, vamos, agafada en pinces. Tenim algunes persones que volen afiliar-se i volen entrar en joventuts, i estem ara treballant per a veure si els agafem i poden generar activitats que no fa falta ni inclús ni que s'afilien, perquè quan vam fer la jornada de joves per la ciència van vindre, i crec que afiliat era uno només, i en 12. Aleshores, el que volem també nosaltres, que no fa falta a vegades ni afiliar-se, que ara que és interessant, perquè després per als moviments que fem en el partit és necessari tindre afiliats, i realment per a força del partit també és important que s'afilien, però tampoc és necessari. Nosaltres el que volem és que la gent no tinga por, no? Que ciutadans i ciutadanes no tinguin por ni tinguin de dir, ui, jo no m'apropi ahir perquè, clar, a la seu vaig a ser que pensen que sóc d'ací. No, nosaltres, no perquè vinga una persona a la nostra seu a fer alguna xerrada o fer alguna activitat, té que ser nostre o té que afiliar-se o inclús votar-nos. A vegades poden participar, encara que una persona que s'apropi ací a fer alguna activitat normalment és perquè és afín, no? Això, evidentment, no crec que vinguera.
Vostè ara afronta 4 anys més que enmig tindrem unes eleccions.
Sí, sempre. Normalment coincidixen les eleccions municipals i autonòmiques, només sempre coincidien normalment a l'any d'entrar al mandat. El que no va ser normal va ser l'anterior mandat, en el que entrem en 2018, en març 2018, i ja en febrer de 2019 vam tindre eleccions generals. En novembre de 2019, eleccions generals de nou. Entre va ser el 28 d'abril, perdona, havia dit febrer. També va ser les autonòmiques. Després, entre mig, clar, després van ser les municipals. I, claro, aleshores això, i després va ser la consulta pública, que recordeu que quan van ser les segones eleccions, la consulta pública de si, del nostre partit, si volíem que pactarem en Podem o no. Aleshores, ha sigut uns 4 anys de... Bueno, 4 anys no, perquè al final se traduixen en 2, perquè la pandèmia ens va parar molt. Els 2 primers anys van ser de processos, que això agota, eh? Això no us podeu imaginar la tasca que tenim que fer dins del partit. Tenim que ir al carrer, tenim que muntar actes.
No m'ho puc. És la pregunta a la secretària general del socialista Sílvia Gómez, si li proposaran ser alcaldessa de Vila-real.
Si me proposaran ser alcaldessa. Pues jo ara, què vols que te diga? Jo crec que les persones que accedissin i que tenen la valentia de presentar-se de candidats i candidates en una llista electoral són molt valents, molt valents. Jo crec que s'ha d'estar molt preparat, amb molta capacitat, I jo, avui per avui, perquè vas a dir, m'està així i sempre una altra cosa, jo avui per avui crec que el millor alcalde que tenim per a la ciutat de Vila-real és José Benlloc, que ha de presentar-se ell.
Parlem de que se presentarà José Benlloc. Però clar, José Benlloc el poden reclamar de molts puestos, no?
Sí, podria ser perquè, de fet, sempre ho hem dit, no? Que creiem que la capacitat que té José Benlloc podria estar a un Buiguera, no? I, de fet, de vegades diem, se li queda curt, no? Una ciutat tan xicoteta com la nostra, tal, que podria estar aportant en el partit a nivell nacional, a nivell autonòmic, de fet, sempre ho diem, no? Uh-huh. És un poc egoista el que pensem, no? Perquè jo a l'alcalde l'ho dic, jo, bueno, alcalde, no te'n vagis, per favor. És egoista per part meua, no? O per part de l'agrupació, perquè el volem així. I ell també és de veres que de vegades està renunciant a coses que podria fer a nivell, o tindre unes altres experiències que li farien molt a nivell professional i no sé, a nivell personal. Això ja ho veurem, Susana. Jo això no vull dir un notajant, evidentment, no està ara en les meues, en el meu cap.
Quants anys se coneixen?
José i jo, l'alcalde i jo. Nosaltres coneixem de tota la vida, tenim, bueno, ell té un any més que jo, però vam conèixer ja de joves, en l'institut vam anar junts i pues, vam coincidir inclús en la universitat. No vam anar junts a la mateixa classe i demés, però ens coneixem.
I quantes voltes al dia rinyen?
Pues la veritat que prou, No puc negar que prou, perquè l'alcalde, la veritat que és molt exigent en ell mateixa i és exigent en tot el món que està al seu costat. Jo, evidentment, tenint el càrrec que tinc en el partit, la primera tenint d'alcalde, duem unes quantes regidories, la coordinació d'alcaldia que la vas dur en el seu moment. La veritat que sempre n'hi ha aquesta tensió, però aquesta tensió que jo li agraeixo moltíssim.
Antes d'estar en el ple, dic jo allò del conseller de José, no te poses nerviós.
No, això no ho diem. No. Jo crec que l'alcalde, sap gestionar-se molt bé. Les seues emocions i també els seus discursos.
Ja, però quan estan en un ple, sí que és de veres que n'hi ha un moment en què, en funció de la pregunta que se fa, tu coneixes molt a una persona i tu la mires i dius, salta.
Sí, a els que coneixem prou sabem que... I n'hi ha alguns membres de l'oposició que saben perfectament, a vegades, apretar per ahí perquè saben que l'alcalde... No, que quan l'alcalde ja pot arribar a ficar-se un pelín nerviós és perquè la veritat que la qüestió, les paraules que s'han utilitzat abans se mereixen i contestar-los i evidentment, defendre el que l'alcalde diu, perquè de vegades davant d'una manipulació de la informació, de la veritat o inclús d'unes mentires tan grosses és duríssim.
Bueno, són informacions sesgades, se diuen així, en periodisme sí, se diu així.
Pues bueno, això ho utilitzen habitualment, les informacions sesgades, i a més passen un nivell més enllà de les informacions sesgades. A vegades ja se mentís d'una manera totalment escandalosa i això l'alcalde no pot permetre.
Dos majories absolutes. Ojo, dos majories absolutes. Clar, i ara se presenten unes pròximes eleccions a on s'ha perdut la memòria de lo que hi havia o no hi havia quan José Benlloc entra a governar com a alcalde, perquè la memòria la tenim molt fràgil les persones,
Molt.
N'hi han ganes de veure's en aquest moment en el que van a demanar-li a l'alcalde, a José Benlloc, coses que, pràcticament impossibles per a la situació en la que estem.
Se demanen contínuament. Això nosaltres als grups de l'oposició ho diem, perquè sempre estan demanant que, evident, baixem més impostos, però després que fem més coses. I després, evidentment, obvien la situació econòmica que tenim a l'Ajuntament. I encara que la gent diu, això ja passa 10 anys, ja 11, Sílvia, això com podeu dir que encara...
Això és el que se diu, dones compte el que acaba de dir vostè. Sílvia, ja han passat 11 anys.
Però és que, per desgràcia, si jo tinc nets, encara tindran les conseqüències de 4 anys, perquè són 4 anys, El Partit Popular va governar a 16, però 4 últims van ser la destrossa de l'Ajuntament de Vila-real. Perquè abans Manolo Vilanova era molt conservador en aquest aspecte, no estava endeutada la ciutat, però en 4 anys van deixar la ciutat totalment endeutada en 20 milions de préstec i van vindre de diners del Pla Zapatero i del Pla Confiança, que és de dos governs diferents. De Zapatero va ser el del PSOE i el de Confiança va ser de Camps en el seu moment. És el moment que van tindre més diners en l'Ajuntament de Vila-real, la ciutat de Vila-real. I la van deixar endeutada d'una manera bàrbara. I damunt, fent actuacions urbanístiques que endeutaven més en un futur a la ciutat.
Però, per exemple, n'hi ha gent que diu, i bueno, si està la ciutat tan endeutada, mos feia falta, per exemple, no, algo que me ve al cap, pues el Hostal del Rei, per exemple. Aquestes coses que l'alcalde ha anat comprant, fent o intentant fer créixer la ciutat, també està criticat, eh?
Està criticat per molt poqueta gent, eh? Ara, les persones que vagin... A veure, se va criticar pel Partit Popular a utilitzar, a més, les mentides més grosses que van utilitzar, de que si volia l'alcalde ficar-se el despatx allí. Sí que van dir que potser les dependències municipals podrien anar allà per a descongestionar l'Ajuntament, perquè l'Ajuntament està congestionat. Estem allí, que n'hi ha alguns treballadors i treballadores que estan... que ja no caben més departaments. I això, se va fer un pacte en el propietari de la... o els propietaris de la infraestructura, vamos, sense precedents. Això no se podia deixar pedre per a la ciutat de Vila-real. I el problema és que el que s'ha d'agrair és la valentia que té l'alcalde i, a més, la capacitat de gestionar per a que ens puguem comprar coses noves en l'endeutament que duem i, damunt, baixar l'endeutament. Perquè estem baixant l'endeutament de manera contínua. Sí que ens hem de treure una altra vegada prestes per les sentències urbanístiques que venen de manera contínua. Però és que això... quan ens diuen, Sílvia, però és que això... no, però és que venen sentències urbanístiques, és que ho podem demostrar perquè tenim els papers, és que vingau i ves cau els papers que n'hi ha de sentències urbanístiques, d'ocupacions que van fer i les malifetes que vam dir nosaltres o les empastres urbanístics del Partit Popular. I per desgràcia pareix com que estiguem vivint sempre d'això, però és que nosaltres cada mes veiem sentències, l'alcalde ha tingut que pagar 300 euros al mes, no, 300 euros al dia tenia que pagar mentre no pagara una sentència urbanística. En els, del seu patrimoni, que això no paga l'Ajuntament, això ho pagava d'ahir del seu patrimoni. Aleshores, quan la gent me diu, Sílvia, però és que pareix que sigau, sempre estigueu plorant el mateix, no, és que plore jo, plorarà el meu fill i per desgràcia plorarà els meus nets. Per desgràcia. Esperem que anem millorant, però és que aquí si tenim un risc urbanístic encara.
Podem dir que la ciutat de Castelló s'ha trobat en la mateixa situació que nosaltres?
No tant. No té un endeutament tan alt com nosaltres. És que nosaltres tenim un endeutament molt, molt, molt important. No tant com nosaltres, no tant.
Sílvia, per cert, te quedaràs d'alcaldessa en funcions en el partit de Liverpool, no? Suposo.
Ahí no sé si a lo millor de llegar a la signatura, estàvem parlant-lo abans, perquè com és tan poc de temps el temps que està fora, en principi quan és fora del territori espanyol sí que té que delegar la signatura perquè no pot signar, però sí, bueno, això ja és de dins de les meves tasques. De fet, ara fa poquet me vam tindre que anar a Estrasburg i jo estava en la visita a Xile, a la ciutat de la Germanada, i se va quedar el nostre company Emilio Biol. Així compartim esa responsabilitat entre alguns companys més.
Sílvia Gómez, secretària general dels socialistes de Vila-real. Moltes gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres. Molt bon dia a totes.
Fins un altre dia.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
En Big Mother Arbo encontrarás la ropa laboral para tu empresa. Ropa personalizada, bordada o serigrafiada. Ropa de calidad que hacen que tu empresa se distinga.
Big Mother Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Vila-real.
Be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.
Ja que veuré, com no anem a Liverpool, setmana britànica per complet, Maria?
Sí, Susana, i sí, ho he decidit perquè ho decidís jo. Fer setmana britànica així a la nostra ràdio per anar ambientant-nos, no? I avui l'ha tocat el tor pues, a Oasis, no? Als Germans Gallagher, en aquest mític Wonderwall per acabar el nostre programa. I bé, durant tot el matí doncs estan sonant altres grups britànics famosos i seguiran durant tota la setmana, no?
Pues entonces nosaltres se n'anem i vostès se queden sentint esta cançó, però no se'n vagin, perquè ara vindrà el nostre company Javi Mata per calentar els motors d'aquests 12 avions que se'n van a Liverpool.